possible o no s'ha fet. I en tot cas, en aquestes circumstàncies, el que sí que queda per a aquells establiments que no ho hagin fet és la possibilitat de treballar amb els ajuntaments per veure si en alguns casos es pot adoptar alguna manera, alguna mesura de protecció pel que fa a les condicions de l'establiment, pel que fa a les façanes, pel que fa a la protecció dels interiors, és a dir, aquells mecanismes que ajudin a la preservació d'aquest patrimoni comercial.
Moltes gràcies, senyor Josep Maria Recasens, director general de Comerç de la Generalitat. Bon dia i fins una altra. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vostès. Adéu-siau.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Amb el primer cafè, per correu electrònic al primercafè@radioestel.cat, Facebook i Twitter del programa @primercafèestel i per telèfon al 93 409 27 74. En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío.
Ara mateix passa gairebé 2 minuts de les 9 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel en aquest Dia Mundial de la Ràdio. Per això, durant la segona hora del primer cafè, Sara, hi haurà sorpreses, eh? Nosaltres, bueno, ja ho avisem.
De moment estem sentint el Pollito Pío.
El Pollito Pío, que ho va treure Sony l'any passat, justament per commemorar aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Com ens agrada aquesta cançó.
A veure, el Xavi ja ens està corregint. Com es diu? Ah, l'artista és el Puig, com és? Pulcino Pío.
Mira. Perfecte.
Ara la Sara l'estava ballant, eh? Aquest Pulcino Pío.
Tant, és que això no es pot no ballar.
Però jo crec que aguantes com a molt un minut, eh? Escoltant el Pulcino Pío, perquè si no...
Bé. Sí, et col·lapses.
Et col·lapses. Vinga, va, doncs moltes més sorpreses tindrem en aquest Dia Mundial de la Ràdio al primer cafè. Tot seguit arriba l'Hora del Consumidor amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. També entrevistarem avui a Pedro Càtedra. Ell és president de l'Associació Nacional de Fumadors de Cigarreta Electrònica. Ho farà la Laura Aznar en la secció El Pitjor del Pitjor. També presentarem algunes propostes culturals. Bé, ho intentarem a la Week Bros amb la Montserrat Bros. I avui, Sara, estrenem nova secció. Tu com vas del tema herències?
Mira...
És un tema molt complicat.
Crec que ens ajudarà molt tots. Sí.
Doncs avui ens visita, bé, ho farà cada 15 dies, els dijous, la Maria Elba Rojas, que és advocada, i ens explicarà, no?, tot aquest món de ple d'incerteses, de que no sabem quins tràmits fer, quins testaments dona cobertura al dret civil català i moltes altres coses.
Estarem molt atents,
estem
Mercè.
Estem molt pendents, això a la final del programa d'avui. Però abans, Sara, amb el Pollito Pío de fons, no cal, eh?
Ai, ara anava a dir, no sé si amb el Pollito Pío ho podré fer gaire bé.
Bueno, jo crec que aviam si ens poden fer. Ho vols intentar?
Vinga.
Vinga, repassem els titulars més importants a aquesta hora.
El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, compareix aquest matí al Congrés per explicar els fets que van passar la setmana passada a la frontera de Ceuta amb el Marroc. Recordem que almenys 11 subsaharians hi van morir quan intentaven entrar nedant a la ciutat autònoma. Tot i que el ministre compareixerà, segons diu, a petició pròpia, el cert és que tant el PSOE com Esquerra Plural, UPyD i el grup Mixt li havien demanat que donés explicacions de manera urgent. La patronal espanyola, COE, ha defensat que per generar activitat econòmica a Espanya cal rebaixar l'impost de societats i l'IRPF, també eliminar el patrimoni i no tocar l'IVA. Per tant, menys impostos, menys progressius i iguals a tot l'estat espanyol. La patronal també es queixa de la quantitat de taxes autonòmiques que hi ha i demanant que s'acabi el frau fiscal. Són els plantejaments que els empresaris faran arribar al govern de Rajoy, que prepara una reforma fiscal. L'estabilitat del govern italià torna a estar en joc, en aquest cas, per qüestions internes del partit del primer ministre Enrico Letta. La direcció del Partit Democràtic, volíem dir, de Matteo Renzi, podria decidir avui si continua donant-li suport. I és que la rivalitat entre totes dues figures és màxima. Segons acabem de saber, en un últim intent per salvar el govern, l'ETA ha presentat un nou pla avui, aquest matí, per impulsar l'economia i crear ocupació. 3 morts i 23 ferits i més de 25 detinguts és el balanç provisional de la jornada de protestes convocades a Veneçuela per l'oposició al règim chavista, segons han informat fonts oficials. Milers de joves han sortit al carrer per protestar contra les polítiques de Maduro i la situació política i econòmica i per reclamar també un gir polític en aquest país. La resposta del govern veneçolà ha estat denunciar que darrere d'aquests manifestants hi ha un pla per generar el caos i desestabilitzar-lo. I en esports, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid el pròxim 19 d'abril. Els de Tata Martino han certificat el seu accés a l'última ronda en empatar a 1 al camp de la Real Societat. El global de l'eliminatori ha estat de 3-1 a favor dels blaugranes.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Va, avui és un dia del proves. Anirem escoltant cançons al voltant de la ràdio, com no havia de sonar aquesta cançó, Sara, per explicar-nos què és el que busques aquesta setmana, què és el que sortegem, sisplau.
Molt bé, doncs mira, recordem que sortegem divendres 20 invitacions pel partit d'hoquei patins que hi haurà doncs, entre el Barça i el Porto. Què hem de fer? Doncs les persones interessades heu de fer la vostra reserva a través de la nostra pàgina web www.radiostel.com i el sorteig es farà en directe al programa El Primer Cafè i sereu avisats via correu electrònic. Recordem, 20 invitacions pel partit d'hoquei patins, que no ho havíem dit, entre el Barça i el Porto, que es farà el 22 de febrer, que és un dissabte, que no l'altre, a les 9 de la nit al Palau Laurana.
Doncs estem escoltant de fons els Bagels, amb aquest Radio Star, totes aquestes cançons que anirem escoltant avui durant la segona hora del Primer Cafè, les trobareu penjades a la nostra superllista de l'Spotify.
Que deu ser llarguíssima, ja, Mercè.
Sí, déu-n'hi-do, Tenim música de tot, ja sabeu. L'únic que heu de fer és entrar al nostre Facebook i clicar a aquesta llista i us feu followers. Vinga, va, anem a felicitar algú. Carme Planas, bon dia.
Bon dia, què tal? No, aquí, admirant-vos a totes per escoltar aquesta alegria que teniu al dematí. És fantàstic, no? Començar amb,
doncs,
amb tanta...
Això, la Sara, que transmet
les dues,
alegria que escolta, dona això, gust.
Tant i tant. Comencem felicitant el Barça.
Som més de nit, per això.
Vale, sí?
Perquè, sí, els matis em costa. Però bé, ho intentem.
Vale.
Hem de felicitar el Barça pel
partit.
Home,
clar que sí.
Primera part, atenció, molt bona, eh?
Sí.
Carme,
sí, molt bona.
Jo el vaig seguir per la ràdio.
És la pega de l'últim gol, però bé.
Sí, però bé.
El Messi fantàstic
està aquí assegurant, eh?
Que n'aprenguin.
Dani Alves, partides també, per cert, el d'ahir. Ens feia patir una mica el Sergio Busquets.
Sí, però bé. Ja ha passat.
El de sempre.
Ja ens hi trobarem.
Ja ens hi trobarem, eh? Ja ens trobarem a València, aquí, a veure què passa.
Exacte.
A qui felicitem?
Doncs mira, avui és Sant Benigne, que va ser martiritzat. I felicitem, hi ha moltes felicitacions, d'aquestes particulars que ens truquen, que ens fan tanta il·lusió. Doncs mira, el Manel i la Rosó, en el dia del seu aniversari de noces, de part dels seus fills, que desitgen que continuïn sent tan feliços com fins ara.
Que maco,
no? Sí. O sigui, a més, que els fills se'n donin compte i que prenguin nota, per si ells també ho volen fer-ho.
Exacte.
No? Que sí. I després, els pares de la Maria Claret la feliciten per haver aconseguit una nova feina. Vull dir que, escolta,
ja
la poden felicitar. Doncs, Maria, de part nostra també, moltes felicitacions. I tenim, bueno, les típiques dels seus aniversaris, doncs mira, per exemple, en el 1950, el Peter Gabriel, que és cantant...
Mira, la femenina,
sí, la femenina, sí, exacte, sí, i sí, tant. En 1973, el Miguel Poveda, canta Or.
També.
En 1979, la Mala Rodríguez, cantant no sé qui és, però
sí,
bueno.
També.
Sí? Ah, sí? Ah, per felicitats, també.
No té gaire a veure amb el Peter Gabriel.
Per... No, no. I la Kim Novak, que fa 81 anys.
Kim Novak, com m'agrada Kim Novak.
Escolta, aquella rossa tan mona i tan maca. Bueno, pues felicitats a tots, sobretot els que ens truquen aquí, que volen que nosaltres, que de part nostra, felicitar-los, doncs aquí, la nostra felicitació per tots.
Exacte.
I moltíssim. Fins demà.
Moltes gràcies, si Carme. Fins vol. Demà. Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel. La fe ens ensenya a identificar formes de govern no justes quan reconeixem que l'autoritat prové de Déu a fi d'estar al servei del bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. El 8 de març, les quatre estacions de Vivaldi sonaran a la Basílica de Santa Maria del Mar amb el violinista Rodion Zamorowiev i l'orquestra Russian Musical Ensemble Victoria. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster, El Corte Inglés i Santa Maria del Mar. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, al nostre autoservei ara tens carxofes a granel per 1,69 euros al quilo.
I pinya de Costa Rica a 99 cèntims al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Monsenyor Pere Tena, mestre de la litúrgia. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. L'hora del consumidor.
Fons Conesa, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Clar, és que aprofitem, Sara, clar, que tenim el Fons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, i no ens hi podem estar, eh? Ja només arribar ja li comencem
clar,
a fer preguntes.
Ja el sentíem ara. No,
vull dir, és això, i si ho podem solucionar, nosaltres contentíssims. Però jo, en primer lloc,
sí,
Us voldria felicitar a tota la família de RAC Estel, de RAC Estel, de Ràdio Estel,
ha fet un mix de ràdio.
De ràdio.
Sí, perquè avui li espera un dia llarg.
Sí, sí, sí. No? I a més, avui tots esteu de festa.
Exacte.
Perquè és el Dia Mundial de la Ràdio i, per tant, crec que heu de gaudir d'aquesta celebració, perquè el mitjà de ràdio és aquell mitjà que ve a on tu estiguis.
És veritat. És veritat.
El port, perquè qualsevol cosa, el diari l'has d'anar a buscar, la televisió has d'anar en algun lloc i no et deixa fer altres coses. Però, en canvi, la ràdio vas escoltant i moltes vegades vas fent coses.
Doncs,
des de la feina, la cuina, aquells treballs, doncs, cosetes que fas per casa, el bricolatge, el que sigui, per tot arreu el pots portar.
Jo per tant, Ràdio Estel, sempre amb tu.
Moltes... I tant, no.
És el logo.
És el logo, I és veritat, Doncs, per tant, moltes felicitats a tot aquest món de la ràdio, que és un món que me l'estimo molt.
Igualment, senyor Alfons Conès, avui també contem un dia més, un dijous més, amb la directora del programa Plusvàlua, Carla Gràcia.
Hola, Mercè, bon dia.
Què tal, Carla? Que la Carla també s'ha d'enhorabona doble, perquè el dilluns va tenir lloc la presentació del llibre 7 dies de Gràcia, un èxit, Carla?
Gràcies per acompanyar-me, sempre.
Doncs avui, a l'hora del consumidor del primer cafè de Ràdio Estel, us volem parlar dels requisits dels establiments i els drets de les persones consumidores. Ho farem tot seguit amb el director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Alfons Conès, i també amb la Carla. Carla, quins dubtes ens poden sorgir al voltant del tema del dia?
Doncs imaginem, per exemple, que hem regalat una brusa a la nostra mare, però no li ha agradat. I hem tornat a la botiga perquè ens tornin els diners i ens diuen que només ens poden fer un val per un altre producte de la botiga. És correcte? També ens podem fer la pregunta, tots els establiments estan obligats a indicar els preus dels seus productes? O altres, com la meva perruqueria o la meva perruquera, ha posat un rètol que diu que no accepta targetes de crèdit per imports inferiors a 18 euros, o en el cas que lliurem quantitats a compte del preu final per la reserva d'un moble, per exemple, de què ens han d'informar?
Doncs, com que tenim molts dubtes, no? Hi ha molts dubtes que ens puguin sorgir. Carla, et sembla si comencem a resoldre aquests dubtes? Bé, els resoldrà el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, vinga, va, comencem. Com han d'estar informats els preus dels productes i serveis? I en el cas de la venda de productes a granel, ens poden cobrar el preu del pes del producte més el seu paper o embolcall?
Bé, anem per pams.
Vinga.
En primer lloc, el preu de venda del producte ha d'estar informat tant a l'interior de l'establiment, amb el producte, com en l'aparador. Per tant, ja sigui mitjançant doncs, una etiqueta, un rètol, però ha d'estar molt clar el preu de cada un dels productes i aquest preu ha de ser el preu complet. O sigui, el que en diem el preu de venda al públic, el PVP. O sigui, el preu que ha d'incloure tots els impostos.
Fins i tot, per exemple, els restaurants.
Els restaurants, i tant que sí. Els restaurants no pots trobar-te en un restaurant que et portin una carta, que tu facis el teu pressupost mental i que després et costi un 20% més, per exemple. Vull dir, depèn del restaurant que vagis. Vull dir, per tant, els preus han de ser complerts sempre. I si es tracta de serveis, aleshores hi ha d'haver-hi rètol, fullet, o el que sigui, a on t'informin doncs, dels preus hora, dels recanvis, de totes aquelles coses que puguis fer. Si és un rentat de cotxes, doncs el que et costa, si fas aquest rentat o un altre tipus, encerat o el que sigui.
Si és producte granel,
i llavors,
no, que també.
Llavors, aquí hi ha un tema. Si el producte és de venda a doll, la informació ha de ser amb un rètol pel producte. I s'ha de basar sempre aquest preu en base a la mesura, ja sigui el quilo, ja sigui el metre, ja sigui doncs, el litre, vull dir, en funció del tipus de producte a doll. I si aquest producte doncs, el compres i, per tant, per pesar-lo, t'han de posar una protecció, el pes d'aquesta protecció l'han de descomptar. La tara aquesta no te la poden cobrar com si fos el producte. Per tant, això ho ha de descomptar el comerciant.
Senyor Conesa, què hem de fer quan una empresa anuncia l'oferta d'un producte per uns dies determinats, que això és habitual, és una pràctica habitual, però, per exemple, quan arribem a la botiga, resulta que aquell producte s'ha acabat abans de la data anunciada.
Sí, és una pràctica habitual, però que hi ha altres sistemes doncs, per fer una promoció o una oferta, que són el fet del número de clients que poden beneficiar-se o el número de productes que estan a la venda. Perquè en el moment en què és una oferta d'un producte sense definir quantitats, vol dir que l'establiment ha d'estar preparat per satisfer la demanda dels consumidors, dels que siguin. I, per tant, ha de tenir previst la quantitat i, si no, si se li esgota, ha de fer un full d'encàrrec en aquella persona que li demana aquell producte i ho ha acabat. I aquell full d'encàrrec li ha de dir exactament aquest producte quan en disposarà o d'un altre que sigui igual o superior en qualitat, o servei, o amb el que sigui. Per tant, és important que si nosaltres anem en un lloc on hi ha una oferta i l'han esgotada, hem d'exigir aquest full d'encàrrec perquè tenim dret a tenir el producte que ens estan oferint.
Em sembla que tenim una trucada, Mercè. Sí, ens truca ara mateix l'Albert de Barcelona, que té una pregunta pel senyor Conesa. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Vinga, endavant.
Bueno, nosaltres, des de que tenim poc temps per anar a comprar, doncs ara ens hem enterat que en Veritas també es pot fer la compra per internet. I, de fet, hem demanat coses i ens ho han portat sempre, ens han atès molt bé, això també us ha de dir. I, a vegades, doncs, volia saber si els 7 dies d'aquells que diu per reclamar, suposo que amb l'alimentació és menys.
Albert, amb l'alimentació no funciona. No funciona el tema de la gent, perquè els productes són productes que automàticament els compres tenen una caducitat, tenen una possibilitat doncs, de que aquests productes doncs, puguin manipular-se. Per tant, no està previst que l'administració, l'alimentació pugui fer el dret de desistiment. Si el dret de desistiment està precisament pensat amb el tema de la compra fora de l'establiment comercial, hi ha unes excepcions, i entre elles hi ha el tema d'alimentació. O sigui, tot el que és menjar i aquestes coses, doncs no és possible. Com hi ha altres que no tenen res a veure, però que també tenen aquest sentit, i és com a exemple. Si tu, per exemple, compres doncs, vídeos o, per exemple, un arxiu informàtic, com que aquests productes podrien ser motiu de que es descarreguessin i després tornar-los, tu automàticament el dret de desistiment no és possible. O productes que fas un encàrrec específic que et facin per tu. Aquests productes no entren dintre del dret de desistiment com els alimentaris.
Em sembla que t'ha quedat resposta a la pregunta, Albert.
L'altre és que sigui un producte que te l'enviïn i aquest producte no estigui en condicions. Llavors és diferent, perquè aquí, si el producte no està en condicions, per exemple, que demanes un producte i te l'envien i t'arriba a casa ja que està passada la data de caducitat, per exemple. Això és un producte...
Però aleshores, no està... perdoni, això s'ha de comprovar en el moment en què ve el transportista.
Bueno,
si no estàs d'acord, li has de tornar en aquell moment.
No, és igual, però vull dir, si allò t'ho porten en aquell moment en el transportista, però la data de caducitat és passada, encara que tu llavors hi vagis demà, t'han d'atendre, perquè no té res a veure quan un producte no està en condicions, o que et portin un producte envasat i l'envàs estigui trencat. Automàticament ja no és un tema de desistiment, és un tema de que el producte no està en condicions. I aleshores aquí el pots tornar i canviar quan sigui, vull dir, sense cap mica de problema.
Molt bé, doncs Albert, moltes gràcies per la teva trucada.
Doncs continuem endavant amb el programa d'avui, a l'hora del consumidor. Parlem dels requisits dels establiments i drets de les persones consumidores. Senyor Conesa, quan, per exemple, anem a la perruqueria, que a les dones ens agrada tant, o quan volem celebrar un dinar familiar en un restaurant, o bé quan encarreguem unes cortines a mida, Carla, que jo sé que també això ho fas molt tu,
sí.
O els armaris de cuina, tenim dret a un pressupost?
Sí. El que passa és que, esclar, normalment suposo que quan aneu a la peluqueria no demaneu el pressupost, perquè normalment ells tenen doncs, un rètol amb tota la informació de si és rentat, tenyit, metges, el que sigui,
remarcat,
tot això ho tenen. Vull dir, perquè és una cosa senzilla. Però, esclar, n'hi ha d'altres que no són tan senzilles. I quan deies un restaurant, un dinar familiar, caram, aquí sí que necessites un pressupost i el demanes, perquè el menú que triïs, en funció de lo que la seva composició tindrà un preu o un altre, la quantitat de persones que sou, el beure i tot plegat. Vull dir que, per tant, el pressupost tenen l'obligació de fer-lo si el demanem. Però hi ha temes que a nosaltres ens és molt difícil, poder inclús determinar per part del mateix doncs prestador del servei un pressupost exacte. Aleshores, el pressupost és obligatori i només no l'han de fer si nosaltres renunciem a aquest pressupost de forma escrita, perquè pot ser que hi hagi variacions, coses que puguin sortir, i estem nosaltres doncs demanant que ens facin una reforma a la cuina i no sabem a vegades el que pot passar. I el pressupost és, lògicament, un pressupost estimat. Però que si hi ha coses que varien d'aquest pressupost, l'obligació que té el prestador del servei és comunicar-nos-ho abans de fer-ho i nosaltres acceptar-ho i acceptar-ho per escrit. Qualsevol variació del pressupost estimat s'ha de fer d'acord amb l'aprovació d'aquell que l'ha contractat.
Senyor Conesa, dues preguntes. Sempre podem exigir el tiquet de caixa o factura, per molt petit que sigui l'import? I l'altra seria, els comerços ens poden limitar la quantia de pagament per targeta bancària?
El tiquet hem de demanar sempre, perquè, per dos aspectes. Encara que sigui per un cafè. Primera, per una qüestió d'hàbit. Perquè si fem excepcions, a vegades potser farem l'excepció quan no l'hauríem de fer. I en aquell moment en què després podem tenir un problema, resulta que no tindrem el tiquet perquè no ens n'hem recordat de demanar-lo. El tiquet ens l'han de lliurar sempre. I nosaltres l'hem de demanar sempre. Primera, per el que dèiem, pel tema doncs de què és la nostra garantia de que hem comprat aquell producte i, per tant, si hi ha algun problema, podem doncs exigir que ens el solucionin. Però per l'altre és que també hi ha un tema, diguem-ne, d'honestitat, de que si hi ha un tiquet vol dir que allò queda computat, que allò paga tots els seus impostos i que, per tant, no hi pot haver-hi cap mica doncs de frau amb les ventes que es facin. Per tant, l'hem de demanar sempre. Per l'altre cantó, em deies sobre el tema de limitació amb targeta de crèdit. Sí. Un establiment, de la mateixa manera que pot acceptar el pagament amb targeta de crèdit o no, en aquest cas, vull dir, si no l'accepta, vull dir, ho ha d'anunciar, si l'accepta també, però normalment quan l'accepta ja veiem que en la botiga doncs hi ha els logotips de totes les targetes, etc. Però vull dir, si no ho ha d'anunciar, però hem de saber. I això ens hi trobem a vegades en molts pàrquings, que diuen no s'accepten targetes de crèdit. Perfecte, ja ho sabem. Vull dir, nosaltres ens hi quedem o no ens hi quedem en funció de les nostres necessitats. Però poden limitar la quantitat mínima o màxima. Però normalment la quantitat mínima, sempre que sigui proporcional amb el tipus d'establiment que és. O sigui, que hi hagi, que no sigui abusiu, que per tant sigui una quantitat d'acord amb l'entorn econòmic i amb el tipus de botiga que està sent. Per exemple, si nosaltres anem a comprar amb una botiga que el mitjà de les coses que venen estan sobre 10 euros, no és lògic que ens limitin doncs, les compres superiors a 100 euros, perquè fora desproporcionat.
En algunes ocasions hem de pagar per avançat el total o bé una part dels béns o serveis que adquirim, com ara, per exemple, el pagament d'una part d'unes obres o bé la contractació d'un viatge. Aquesta pràctica, senyor Conesa, és correcta? I, d'altra banda, en cas que lliurem quantitats a compte del preu final, de què ens han d'informar?
Bé, sí, moltes vegades quan fem un encàrrec paguem allò que se'n diu la paga i senyal. I a vegades, doncs, si fem una contractació, vol dir que són unes obres i que, per tant, hi ha uns processos que el mateix, doncs, empresa que ens fa el servei necessita comprar les matèries primeres o necessita comprar algunes coses per poder-nos-ho fer. Per tant, ens demana, doncs, un avançament. Qualsevol avançament ha d'estar garantit per assegurar que aquell servei es produirà, perquè si no es produeix, automàticament nosaltres ja hem pagat. Per tant, ha d'estar garantit. I precisament ja el Codi de Consum ja posa marca unes pautes, que són que tot l'avançament que sigui superior al 25% del pressupost i superior a 100 euros, automàticament ha d'estar garantit. Garantit amb un... O sigui, amb un negoci financer, el que sigui. Pot ser una assegurança, pot ser doncs un aval, pot ser qualsevol aspecte d'aquests, però ha d'estar garantit. I hem parlat de serveis com poden ser, doncs, això, que ens arreglin alguna cosa a casa, que ens facin unes obres, que ens facin això. Però hi ha un que és molt important, que moltes vegades no hi pensem, que és que comprem molts i molts bitllets d'avió via electrònica. I tot això, a vegades, comprem avui i volarem d'aquí 4 mesos. I moltes vegades per qüestió de vacances, tal i tot plegat. Doncs la recomanació que jo faria, que a més això ha solucionat molts i molts problemes, és el fet de fer el pagament amb targeta de crèdit. Per què? Perquè a través doncs, dels contractes amb les operadores, o sigui, amb les emissores de les targetes de crèdit i el que són les plataformes de garantia, hi ha un aspecte que és important. L'emissora, o sigui, de la targeta, en aquest cas l'entitat financera, que la proporciona, doncs no pot abonar l'import d'aquests pagaments si no s'ha produït el servei. Per tant, si el servei no es produeix per culpa del comprador, doncs mira, mala sort, però a vegades pot ser perquè la companyia, per exemple, i nosaltres en tenim un cas important de referència, que és el cas Spanair, que la companyia va plegar, doncs totes les persones que havien pagat amb targeta de crèdit van poder cobrar perquè van poder demanar la retrocessió del càrrec i recuperar els diners perquè ja no volarien més. Per tant, és molt important el fet de fer-ho amb aquest sistema de pagament perquè automàticament es garanteix doncs, el fet de que es retorni. Perquè ells ja tenen, entre aquests contractes, aquesta possibilitat i aquesta garantia de retorn.
Senyor Conesa, ens queden tot just 3 minutets per acabar l'espai i, com sempre, ens queden preguntes al tinter. Volia preguntar-li el tema dels fulls oficials de queixa, de reclamació, de denúncia, perquè és un tema important, que a vegades ens enfadem potser en una botiga o en un establiment i ens n'anem enfadats, però no fem res.
Bé, jo crec que, dintre de tot, és el colofó de totes les preguntes. Sí. Vull dir, no ens enfadem, mantinguem sempre la calma. Si hi ha un problema, demanem els fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia. Pensem que tots els establiments de les empreses que treballen directament doncs, al consumidor final els han de tenir. I omplim-los. Exposem exactament quins són els fets. I, a més, aquests fulls són per triplicat i tenen l'obligació de signar-los o segellar-nos. I automàticament aquest full queda amb ells i ells ens han de contestar amb l'espai d'un mes. Cuidado, hi ha sectors en què són 2 mesos, com per exemple la banca o com alguns altres sectors. Però vull dir que està establert el temps en què ens han de contestar. Si en aquest període doncs, d'un mes no ens han contestat o la contestació no és satisfactòria, automàticament tenim els altres 2 fulls que ens hem quedat nosaltres. Un el podem lliurar a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor, la pròpia agència de consum o amb una associació de consumidors perquè es faci la reclamació oficial. I l'altre ens queda per nosaltres. I a partir d'aquí comença el procés doncs, que s'iniciarà per buscar, en principi, una mediació per solucionar el problema.
Carla, gràcia. Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa.
Gràcies a vosaltres.
De l'Agència Catalana del Consum. Moltes felicitats, també, en aquest
moltes
dia mundial
de la ràdio. Moltes gràcies, igualment.
Gràcies per col·laborar amb nosaltres. Carla Gràcia, què tindrem avui al Plusvàlua de 3 a 4 de la tarda en directe?
Avui parlarem de la reempresa, és a dir, aquelles empreses que estan en una situació difícil i que un emprenedor o una persona amb força té ganes de reemprendre-la i que tiri endavant. Parlarem amb el senyor Albert Colomer, director executiu de la Fundació Privada per la Promoció de l'Autoocupació a Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bona setmana.
Igualment.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A partir d'ara, ho veuràs molt clar. La Vanguardia i Mundo Deportivo et porten un e-reader Best Buy amb tinta electrònica de lectura còmoda equiparable al paper, amb pantalla tàctil i connexió Wi-Fi. Dimecres i diumenge a la cartilla i em porten l'e-reader per només 59,95 € i sense cupons amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Centres de recollida Condi Supermercats.
Què té de bo el febrer? Que al Corte Inglés hi ha rebaixes? És el moment perfecte per aprofitar descomptes i preus increïbles a les rebaixes de febrer del Corte Inglés. Per home, una selecció de sabates de fórmula joven, ara al febrer amb un 40% i fins al 50% de descompte. Què estàs esperant? Les rebaixes del Corte Inglés. Al febrer són immillorables.
Moltes gràcies, nois i noies. Separeu com sabeu. Ràpidament i pel bé del medi ambient, noms de residus que van al contenidor groc.
Ampolla de plàstic, llaunes de refresc, tub de pasta de dents, la tapa d'un pot, aerosol buits, un raspall de dents...
Carlota, has ficat la pota. Només un incís al raspall de dents pel gris. I tu, si has dubtat...
Amazonbat.cat.
Separa bé, un joc de nens, amb el finançament d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Passen 7 minuts a 2:15 del matí. El món de les herències està ple d'incerteses. Per aquest motiu, cada 15 dies tindrem a l'advocada Maria Elba Rojas perquè ens endinsi en aquest món desconegut per molts. La legislació catalana és molt bona i moderna, però poc usada pel seu desconeixement. I com diu la Maria Elba, la prevenció dels conflictes amb un bon testament és com la medicina preventiva. Molt bon dia, Maria Elba.
Molt bon dia, Mercè.
Encantats de comptar amb tu en aquesta nova secció del primer cafè de Ràdio Estel.
Igualment.
Doncs primer de tot, Sara, si et sembla, coneixem una mica més la Maria Elba Rojas?
Doncs sí, i tant. A veure, com dèiem, la Maria Elba Rojas es va llicenciar en dret a la Universitat de Barcelona, la UB, l'any 1985, i exerceix la professió des d'aquesta data. Està especialitzada en les herències, tant en prevenir en primer lloc els conflictes hereditaris, fent un testament intel·ligent, com també, d'altra banda, en ajudar a resoldre els conflictes que es produeixen després de la mort. Des de fa més d'un any, la Maria Elba Rojas difon el dret civil català en matèria hereditària a través de conferències que donen, per exemple, als casals de la ciutat de Barcelona.
Maria Elba, abans de tot, abans d'entrar al dret civil català, el dret espanyol, quin s'aplica, quin no, què és un testament?
Bueno, parlaré en castellà, si no...
Cap problema.
Bueno, el testamento es un documento, para mí, de los más importantes que podemos firmar mientras vivamos. Es aquel documento donde nombraremos a un heredero. Cuando digo documento, aquí lo más importante a tener en cuenta es que no puede ser de forma verbal, no puede ser un vídeo. En las películas que vemos en la tele, hay veces que vemos a un señor manifestando su última voluntad a través de un vídeo. esto aquí no existe, solo es cosa de película, aquí tiene que ser obligatoriamente por escrito.
Por tanto, sería ilegal, ¿no, sí, María Elba, sí, sí, aquest sí, tipus sí. de document?
Si lo quiere dejar como souvenir, recuerdo, o para animar a tus parientes o echar alguna bronca, vale, pero además tienes que hacer el escrito.
Vale, això que veiem en les pel·lícules a vegades, no?, que surt aquest vídeo, no?, no, del...
Que queda molt bé, però que no serveix
sí,
res.
Sí, sí, echándole la bronca a un hijo, per exemple. No, no, aquí no, és no. por escrito.
Molt bé. I d'altra banda, a més de nombrar un hereu, serveix per alguna cosa més, un testament?
Sí, sirve para cosas muy importantes y que normalmente las personas se olvidan de ello. Los testamentos notariales habituales, los típicos, dicen nombre heredero a mi cónyuge y si no están, a mis hijos. Ese es un testamento a medias. Es un testamento que le llamamos meramente un trámite administrativo. Un testamento sirve para mucho más. Lo más importante es que con este documento tú evites conflictos, futuros conflictos entre tus hijos habitualmente. Sí. Entonces, en este documento lo importante es hacer el reparto de los bienes, dejar cosas concretas a personas concretas para que ellos no tengan que discutir cómo se van a repartir tu patrimonio.
De aquí la medicina preventiva, sí, María Elba, que sí, nos parlabas al sí, principio, sí. ¿Eh?
Pero además sirve para otra cosa muy importante que también las personas habitualmente se olvidan. Para proteger a las personas que dependen de nosotros. Si tenemos algún hijo enfermo con algún tipo de discapacidad, hijos menores, a nuestro padre con Alzheimer o demencia senil, enfermedades de la edad muy avanzada, este documento es fantástico para buscar una protección, para nombrarle un administrador de los bienes, para dejarle una pensión periódica, para asegurarnos que estas personas puedan satisfacer sus necesidades mínimas de mientras vivan, alimentos, vestidos, cuidados, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y ahora ve la pregunta, ¿qué pasa si no fem testament?
Si no fem testament, los herederos se van a encontrar con un problema, porque para que tú puedas heredar, tienes que tener un título que te nombre a ti heredero. El título se consigue a través del testamento, pero quien no ha hecho el testamento tendrá que hacer una serie de trámites, o bien notariales, depende del grado de parentesco, o a través del juzgado. Lo cual se va a complicar mucho la cosa porque no solamente tendrás que hacer un montón de trámites, sino que también el patrimonio no irá a parar a quien tú quieres, sino a quien quiere el legislador catalán.
Clar, és que pot parar a l'administració, no?, en últim cas, Maria.
Puede ir a parar a la GENE.
A la Generalitat, eh? Sí. Si no, testament, sí, sí, sí. Alerta. Bé, Maria Elba, clar, és que hi ha tantes preguntes, però com que et tindrem cada 15 dies aquí els dijous, sí. Et donem una preguntant. Perquè, per exemple, qualsevol persona pot otorgar un testament?
Sí, solo hace falta dos requisitos. Primero, tener plena capacidad de obrar, o sea, estar mentalmente en plenas condiciones. Y el otro requisito hace referencia a la edad. Pero si yo os preguntara sobre la edad, yo creo que no acertaríais, ¿eh? Porque para ser mayor de edad tenemos que tener 18 años. Para sacar el carnet de conducir debemos tener 18 años. Pero para hacer el testamento únicamente debes tener 14 años.
O sigui, legalment, l'edat sí. per fer un testament són els 14, eh?
Sí, si és un testament notarial, con tener 14 anys és suficient. ¿A què és increïble, esto?
Bueno, de fet, jo no sé que pots tenir 14 anys, ja no sé que siguis una estrella de
bueno, imagina, sí, esto es gente famosa, sí. que se, no sé, muchos niños, no sé, la baronesa Thyssen, en su momento el niño heredó de su padre adoptivo, heredó una fortuna.
Exacte, com la Shirley Temple, que va morir fa pocs dies, no? Que als 22 anys es va retirar, sí. per exemple, segur que tenia un testament fet als 14. No?
A ver-los ahí.
I que en 6 ens van dir, em sembla que era en 6, va guanyar un Òscar, per tant, aquesta sí que hauria de fer testament.
Sí.
Maria Elba, ens pots explicar quants tipus de testament hi ha actualment a Catalunya?
Sí, sí. Esto es muy importante porque hay por ahí testamentos que todavía circulando que no tienen ningún tipo de valor. Mira, solo podemos hacer dos tipos de testamentos, el testamento notarial o el testamento hológrafo. Cuando te hablo de testamento notarial, a su vez tenemos dos versiones. El testamento notarial abierto es cuando voy al notario y le explico qué quiero poner en ese documento, o el testamento notarial cerrado, cuando yo he hecho mi testamento en casa y lo meto en un sobre cerrado y se lo entrego al notario para que lo guarde. Pero si no vamos al notario, hay otra posibilidad, pero yo solo diría que es una posibilidad de urgencia, ¿eh? Y es la siguiente, el testamento hológrafo. Es aquel documento en el que de forma manuscrita nosotros escribimos nuestra última voluntad, nombramos a nuestro heredero. Y este documento es fantástico, el hológrafo, porque es gratis, lo puedes hacer en tu cama, pero tiene el inconveniente que puede perderse.
¿Y qué pasa cuando se pierde?
Pues cuando se pierde es como si no existiera el testamento y habría que iniciar todos los trámites para conseguir el título de heredero, que te he dicho que puede ser notarial o judicial, dependiendo del grado de parentesco.
Uh-huh. En cuanto a la forma, María Elba, ¿cuál ha de ser el contenido mínimo de un testamento?
Sí, pues el contenido mínimo de un testamento es el nombramiento de un heredero, como mínimo un heredero, ¿eh? Uh-huh. La única excepción la encontraríamos, fíjate, dentro de la normativa de Cataluña. Tenemos, si hilamos muy fino, si fuéramos de Tortosa, no haría falta nombrar un heredero. Bastaría nombrar a un albacea, el marmesón en catalán.
Sí.
El marmesor o el albacea es la persona que podría hacer reparto de la herencia.
¿Es el que lee al testamento? ¿O puede ser una otra persona?
Sí,
¿sabes?
No, otra persona habitualmente. Vale. Pero lo importante es que el contenido mínimo es el nombramiento de al menos un heredero. Uh-huh. Si no lo haces, ese documento no tendrá ningún valor.
¿Y llavors quan entra en joc la legítima?
La legítima es un tema muy guapo. Aquí en Cataluña es la cuarta parte del patrimonio del difunto. Pero es un tema tan interesante que te propondría
¿sí?
una sesión
Vinga, va,
exclusiva para la legítima.
Vinga, va.
D'altra banda, una pregunta. Una persona amb síndrome de Down, per exemple, ¿podria otorgar un testament?
Bueno, en este supuesto, recuerda lo que os comenté antes, lo importante es tener plena capacidad de obrar, saber qué estás haciendo. Por tanto, va a depender del grado del síndrome de Down, porque hoy en día hay personas que están, bueno, la verdad es que perfectamente capacitados para tomar sus propias decisiones, incluso se casan. Por tanto, si su grado es leve, no habrá ningún problema para que estas personas puedan efectuar un testamento.
¿Y judicialmente? Ya, por ejemplo, ¿hay alguna persona que esté incapacitada judicialmente?
Aquí te puedo dar otra sorpresa, ¿eh? Las personas que están incapacitadas judicialmente representan que no pueden tomar ningún tipo de decisión si la incapacitación es absoluta. Sin embargo, hay enfermedades, estoy pensando ahora mismo en una esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que tiene altos y bajos. Cuando esas personas están médicamente, correctamente medicadas, correctamente tratadas, son personas que perfectamente saben lo que hacen y, por tanto, podrían hacer un testamento. Sin embargo, el legislador establece que cuando estás incapacitado, pero te encuentras en una fase buena, que sabes lo que haces, puedes ir al notario a hacer tu testamento siempre que te acompañen dos facultativos médicos, es la palabra que emplea la ley, dos facultativos médicos que está pensando realmente en un psiquiatra, que diga que en esos momentos en el que tú haces testamento estás en perfectas condiciones.
Avui parlem amb María Elba Rojas, l'advocada María Elba Rojas, que ens acompanyarà cada 15 dies als dijous del primer cafè en aquesta secció que tractarem les herències en general. María Elba, què passa, per exemple, si nosaltres fem un testament però el volem modificar?
Bueno, podemos hacer tantos testamentos como queramos. De hecho, te voy a contar una situación anecdótica que se repite, ¿eh?
Sí.
El padre va a hacer testamento a favor de un hijo, el hijo le acompaña a la notaría, pero el padre, cuando pierde la presión del hijo, por la tarde vuelve a hacer otro testamento. Es decir, podemos hacer tantos testamentos como queramos. Como si el día tiene 24 horas, haces 24 testamentos.
El notario encantado, ¿eh?
Sí. Solo hay que tener en cuenta que solo valdrá el último testamento que tú hagas.
¿Y en quin idioma s'ha de redactar un testament a Catalunya?
El testament lo hem de redactar en alguna de las dos lenguas oficiales que tenemos aquí, o el castellano o el catalán, cualquiera de las dos. Si viene, por ejemplo, un ciudadano chino o un marroquí que quiere hacer testamento en Cataluña y lo quiere hacer en su lengua, no le van a poner ningún problema. Lo podrá hacer en chino, en inglés, francés, siempre que además lo ponga en cualquiera de las dos lenguas oficiales catalanas.
I María Elba, ¿també es pot redactar un testament en suport electrònic?
Sí, es un dato muy curioso que introdujo la reforma del año 2008, que está en vigor desde 2009. Nos deja, bueno, el legislador se ha ido modernizando, sí, ¿no? Tal cual ha avanzado la vida, y nos deja hacer testamentos por escrito, pero guardados en soportes electrónicos. Por ejemplo, yo hago mi testamento en una hoja o en un ordenador, lo imprimo, lo firmo, siempre que la firma la tenga debidamente autorizada para hacerlo en un soporte electrónico, en un CD o en un pendrive. Y luego este soporte electrónico lo meto en un sobre y lo llevo al notario. Si no lo entrego al notario no valdría, ¿eh? Porque recuerda lo que te he dicho antes. Si es hológrafo, tiene que ser manuscrito. Si es de otra forma, con el portátil, por ejemplo, con el ordenador, a máquina, tiene que entregarse en un sobre cerrado al notario. Por tanto, podríamos entregarle al notario en un pendrive nuestra última voluntat.
I un cop ha mort aquesta persona, la que ha otorgat aquest tipus de testament, què s'hauria de fer?
Bueno, pues el procedimiento es el siguiente. Habitualmente la gente va al abogado y bueno, te plantea la situación, le pedimos el certificado de nacimiento y a continuación lo que hacemos es averiguar el registro de actos de últimas voluntades si este señor ha hecho algún testamento y si ha hecho algún tipo de seguro de vida. Si ha hecho algún tipo de testamento, saldrá en ese certificado que nos va a emitir el registro. Si lo ha hecho, iremos a esa notaría a buscar la copia del testamento. Si no lo ha hecho, en ese documento saldrá que no lo ha hecho y, por tanto, deberemos iniciar los trámites para buscar el título de heredero.
¿Y es el mateix aquest testament que el testament vital?
No se parecen en nada. Ahora, la diferencia más importante es que el testamento vital solo vale mientras estemos vivos. El testamento que hemos hablado a lo largo de esta sesión es el testamento que valdrá una vez hayamos fallecido. El testamento vital hace referencia a nuestra salud, pero también es un documento tan importante que yo propondría otra sesión solo para hablar del testamento vital.
Vale, doncs, a veure, ja...
Ja tenim tres sessions segures.
Legítimes i testament vital.
Sí, lo merecen, son temes molt importants.
Maria Elba Rojas, se'ns ha acabat el temps, moltíssimes gràcies, eh? Moltes gràcies per aquests consells, Sara.
No, que això serveix molt, de veritat, perquè són temes que potser no acostumem a tocar i que tots ens afecten i ens interessen.
Moltíssimes gràcies, Maria Elba. Ens trobem d'aquí 15 dies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, Maria Elba. Adéu. Nosaltres ara marxem a publicitat i tot seguit arriba la Week Bros.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. Prepara't per viure una experiència de 2 dies amb el Club Més Amics. Vine els dies 15 i 16 de març a recórrer els llocs manyanatians de Tremp i els seus voltants en motiu del 150è aniversari de la Fundació dels Fills de la Sagrada Família del Pare Manyanet. Recorda-ho, serà els dies 15 i 16 de març. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aquesta hora, com cada dijous, jo ja estava dimarts.
Però a veure, si és molt millor estar dijous que dimarts.
La veritat és que sí. Bé, hi havia un estudi, Montse, que deia, assegurava aquest estudi, que els dimarts era el pitjor dia de la setmana. Jo no sé si estàs d'acord.
Estic molt d'acord. Sí? Perquè el dilluns és com que encara t'estàs posant al dia, no?
Sí.
Encara tens com...
I que ets conscient, vols arribar a la feina, vols explicar tot el que t'ha passat al cap de setmana, no? Vols reproduir el cap de setmana. En canvi, dimarts...
Ja és un dia com la costa...
Ja és la realitat.
Però el dijous està molt bé.
Avui és dijous. El dijous està molt bé. A part, el primer cafè, com ja sabeu, el dijous comença el nostre cap de setmana amb la Week Bros.
Doncs sí, a més avui tenim un concert, a més un concert molt original, perquè és el Jordi Savall,
sí,
que suposo que ja saps que és un compositor i músic català que està especialitzat en música antiga, i a més amb la viola de gamba. I que és un concert molt concret, però jo crec que és interessant. És a l'Auditori i costa 10 euros.
Està molt bé.
I a més, són obres armènies. Imagina't.
Mira.
Però bueno, jo crec que no, sempre, a vegades hi ha els típics concerts doncs, molt multitudinaris, com molt pop, no? I en aquest cas doncs, és una cosa diferent que des d'aquí a Ràdio Estel us recomanem.
Doncs queda dit, eh? Aquesta mateixa nit, a l'Auditori de Barcelona, Jordi Savall, 10 euros l'entrada.
10 euros.
Vinga, què ens proposes per fer divendres?
Que a més és divendres. Sant Valentí demà. O sigui, que una mica s'ha de notar.
Tu celebres Sant Valentí.
No ho celebro, però com que hi ha gent que sí que ho celebre, doncs he buscat un pla una mica romàntic.
Ah, sí? Sí. Ens posem romàntiques?
Ens posem romàntics. Vinga, perquè va. Ens n'anem al Liceu.
Bé, ja ens encanta, eh? O sigui, ja comences molt bé.
Sí, no? I llavors és l'obra La Sonàmbula. Mm-hmm. I és una òpera semisèrie que s'està en dos actes. I el llibret és de Felice Romani i està basat en La Sonàmbula d'Eugène Escrivé i Germain de la Vigne. És que no sé francès, de la Vigne.
No ho sé, però t'havia quedat molt bé.
Sí, llavors res, comença a les 8, bueno, dura 2 hores i 45 minuts, aquí s'inclou l'entreacte, que són 30 minuts, i abans de l'espectacle, que això jo crec que és molt interessant, s'ofereix al foyer una sessió informativa sobre aquesta òpera. Ah. Perquè, clar, si l'òpera està en francès, doncs a vegades no te n'enteres molt, i així si et posen en el context, doncs la disfrutes molt més.
Per tant, ens ofereixes per demà divendres un pla romàntic.
Exacte, anar al Liceu a veure La Sonàmbula, una òpera.
Doncs vinga, va, marxem al dissabte, ja, aquest dissabte 15 de febrer, que marxem cap al Bages.
Doncs sí, cap al Bages, perquè anem al Castell de Cardona. I anem al Castell de Cardona perquè es fa des de l'1 de febrer, però ara encara el dia 15 també es fa, hi ha com visites dramatitzades que expliquen la història de Cardona i de la Guerra de Successió.
Que aquest any en el tricentenari...
Clar, s'ha d'aprofitar, exacte. Llavors aquesta passejada es farà de la mà de Manuel de Valls i de Vergós, que va ser el governador del castell entre els anys 1711 i 1714, que aquest personatge és qui relatarà la seva versió de la història. I els participants d'aquesta visita doncs, dramatitzada recorreran els principals punts d'interès del castell per descobrir, com ja he dit, doncs, tot el que va passar a la Guerra de Successió. Les places són limitades i cal inscriure's enviant un e-mail a oficinadeturisme@cardona.cat o també es pot trucar al 93-869-2798.
Doncs m'agraden molt els plans que ens estàs proposant aquesta setmana. El diumenge anem al teatre, oi?
Anem al teatre i, a més, per a nens. Perquè ja que ens hem posat romàntics, ara toca un pla familiar. I en aquest cas són unes titelles, el Benixiflat Titelles, que ens porten l'obra de la Rita, la Rínxols i els Tres Ossos. No sé si tu saps la mítica història, no?, dels Tres Ossos i
sí,
la Rínxols d'Or.
Sí.
Doncs ho podreu veure en titelles.
I ja se passa, Montse, que tinc una neboda que és la Rínxols d'Or. I clar, aquest conte és...
És el seu conte.
És el seu conte.
I hauràs d'anar, és a les 12 del migdia, el diumenge, i és a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages.
Doncs vinga.
I al Centre Cultural Cal Gallifa.
Doncs queda dit. Montse, tu et quedes per això amb el... amb l'acte de divendres, no? No et diràs amb qui,
tot
no?
I que no sé, tot i que no celebro el Sant Valentí, jo me'n vaig a l'òpera i tant.
Doncs mira que tu passis molt bé al Liceu, que vagi molt bé.
Ah, ja t'explicaré.
Ja m'explicaràs, eh? Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè...
Gerard Campos, bon dia.
Bon dia de nou. Avui hem entrevistat el director general de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Requesens, que ha destacat que la nova llei catalana d'horaris comercials compta amb el suport dels principals agents del sector del comerç.
Els representants del petit i del mitjà comerç, els representants de les empreses de supermercats, els representants dels sindicats, els representants dels eixos comercials urbans de la ciutat de Barcelona i d'un conjunt de ciutats importants de Catalunya. Tot aquest sector està al darrere i dona suport a la llei que ahir es va aprovar en el Parlament de Catalunya.
I al Mirador d'Actualitat hem parlat sobre la situació d'algunes botigues tradicionals de Barcelona que ja han tancat o estan en perill de desaparèixer. L'encarregada Juninas Monforte, Mercè Morral, la botiga que ha hagut de tancar recentment, ha explicat que és una pena que la gent ja no confia en les botigues tradicionals.
Molt bé, Gerard, moltes gràcies. Sara Cruz, escolta, hem anat tan ràpid avui que ens han quedat moltes coses en el tinter. Laura, ara recordarem la notícia, però abans hem de recordar el telèfon de la Maria Elba Rojas, que no l'hem dit.
Doncs sí, sí, Mercè, més ja ens han trucat per demanar-nos-la, eh? Recordem, l'advocada Maria Elba Rojas, si et sembla bé, diguem la pàgina web www.bufeterojas.es i el telèfon és el 93 265 89 22. 93 265 89 22.
Doncs recordem que la Maria Elba Rojas ens acompanyarà cada 15 dies els dijous en aquesta secció que tractarem el tema de les herències. Laura Aznar, ens ha quedat entrevistar el Pedro Càtedra.
Sí, al final no ens ha pogut atendre.
Vinga, un altre dia, eh?
I tant. Us sembla bé si recordo la pregunta?
Sí, sí.
Aquesta setmana, a través del web radioestel.cat, podeu votar a favor o en contra de la pregunta. Et sembla bé la prohibició del cigarret electrònic en centres sanitaris, educatius i en els transports?
Doncs queda dit. Nosaltres ho deixem aquí, Sara.
Amb Peter Gabriel i amb aquesta cançó One Day, que va tocar quan estàvem al grup Genesis.
Doncs moltes gràcies. Nosaltres, ja, fins aquí el programa del Primer Cafè. Felicitats a tota la gent que fa ràdio. Ens retrobem demà a les 8 del matí.
Fins demà.